Bon dia, avui és dimecres 15 de novembre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui comencem parlant del santcugatenc Arturo Pomar, perquè ha estat un dels grans noms de l'esport estatal. Considerat per molts el millor escaquista espanyol, Pomar es va donar a conèixer amb 10 anys, quan va sorprendre tothom gràcies al seu talent i enginy per superar els seus rivals en el taulell. Amb el sobrenom del nen prodigi, ben aviat es va convertir en una icona de la propaganda franquista, ja que el règim l'exhibia com un talent nacional, alhora que no l'ajudava el fet que pogués competir en igualtat de condicions contra els millors del món. Arturo Pomar va créixer i no es va allunyar mai de les peces. Per al record va quedar la icònica partida contra l'americà Bobby Fischer el 1962 al torneig internacional d'Estocolm, que va acabar en empat. Cugat Mèdia ha parlat amb un dels seus 7 fills, Eduard, per repassar la història del seu pare. Ha explicat com mai no va tenir el suport de la Federació Espanyola d'Escacs i com els homenatges a la figura del seu pare han acabat arribant tard. No obstant això, Eduard Pomar ha recordat com aquell nen prodigi, quan ja es va fer gran, era un amant del cafè i com, curiosament, no va ensenyar als seus fills a jugar als escacs.
Va ser la meva mare que va ensenyar al meu germà gran, i el meu germà gran va anar ensenyant als diferents germans, perquè érem 7 germans. La primera partida que vaig jugar contra ell va ser amb unes simultànies, que ell jugava contra diversos jugadors i jo era un dels jugadors. O sigui que, imagina, no vam jugar ni a casa, vam jugar amb unes simultànies. Però sí, alguna vegada he fet alguna partida amb ell, però diguéssim que em va guanyar amb pocs moviments.
El ple municipal de novembre de l'any passat va acordar homenatjar Arturo Pomar, incloent el seu nom al nomenclàtor de Sant Cugat. Diumenge passat, a més, trobada especial al claustre del monestir. Per una banda, unes simultànies d'escacs per recordar el geni i, d'altra banda, la presentació del llibre El Peó. És una novel·la del periodista Paco Cerdà, tot un èxit de vendes que posa en relleu la figura d'Arturito. I el govern preveu declarar la propera setmana l'estat de preemergència per sequera al sistema Ter Llobregat. Així ho han anunciat aquest dimarts la portaveu del govern, Patricia Plaja, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera. Així ho ha explicat Reyes.
El que hem fet ha sigut avaluar la possibilitat de que en el proper dimarts, i també a través dels òrgans dintre de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovar aquesta preemergència amb unes restriccions que no impactin tant en l'economia i també reduir els consums en els àmbits urbans. Seria un punt intermig entre l'excepcionalitat i l'emergència. Com diem, l'emergència, les dades diuen que s'entraria a final de desembre, però podem jugar a assolir aquests objectius.
Seria, ha dit, un estadi preparatori per a la màxima conscienciació i per aplicar mesures de transició cap a les restriccions més intenses, que són les que s'aplicarien en fase d'emergència. La previsió és que s'entri en aquesta fase a finals de desembre. De fet, la setmana passada el volum d'aigua al conjunt dels embassaments de les conques internes van caure per sota dels nivells més baixos fins ara, que dataven de fa 34 anys. Les dades més recents de l'ACA, actualitzades aquest dimarts, situen la xifra en el 18,85%, uns nivells ja sense precedents. I la CUP portarà al ple de novembre una moció, precisament, que defensa la municipalització de l'aigua per lluitar contra la sequera. La formació reafirma en una de les seves reivindicacions històriques i instarà l'Ajuntament a anar acompanyat de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, de la qual Sant Cugat en forma part, per pressionar l'àrea metropolitana de Barcelona perquè promogui una fórmula de gestió directa del servei d'abastament d'aigua. Els anticapitalistes també defensen aquesta mesura com una forma de lluitar contra l'encariment del preu de l'aigua. Es preveu que la tarifa s'apugi, de fet, un 33% al 2024 a Sant Cugat per la sequera i el cost de desalinitzar. I la Junta de Veïns de Valldoreja d'aquest dijous incorpora l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de l'Avinguda de Baixador, una qüestió que va quedar sobre la taula a la sessió de setembre, a petició dels veïns i de l'oposició. Ara, després de la reunió celebrada a principis de mes entre el govern i el veïnat afectat, el projecte encara el tram final per la tramitació. A més, l'ordre del dia inclou una proposta d'acord de tots els grups municipals dels acords assolits en aquesta reunió per refermar el compromís de la Corporació Municipal. La trobada, com sempre, comença a les 6 de la tarda i es pot seguir presencialment i telemàticament al canal de YouTube de l'EMD. Una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. I Protecció Civil farà sonar 40 sirenes de risc químic aquest dimecres a 16 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Tot i que Sant Cugat no està entre els municipis que formen part del simulacre, les tres sirenes que sonaran a Castellbisbal podran escoltar-se en alguns punts de la ciutat per la seva proximitat. Protecció Civil ha informat també que la població que es trobi a prop de la zona d'audició pot rebre l'alerta al telèfon mòbil, malgrat que no hi hagi cap sirena en el mateix terme municipal, com és el cas de Sant Cugat. La prova començarà a les 11 del matí. I els Mossos d'Esquadra busquen un home desaparegut aquest dilluns a Valldoreix. El cos demana que qualsevol persona que tingui informació sobre l'home, anomenat Jaume, es dirigeixi al telèfon 112. L'home de 58 anys fa 1,85 m d'alçada, complexió prima, cabell rapat i ulls verds. L'última vegada que se'l va veure duia un jersei verd, texans verd clar i sabates marrons. I el Banc dels Aliments fa una crida als santcugatencs a apuntar-se com a voluntaris i coordinadors per al gran recapte d'aliments d'enguany que se celebra el 24 i 25 de novembre. En total es necessiten 20 coordinadors, un per a cada establiment que recollirà aliments. Jaume Ibars és el coordinador del gran recapte de Sant Cugat.
Com cada any, l'assumpte voluntari va bastant malament i aquest any tenim 20 súpers. Aquí tenim 20 supermercats, ens falten sobretot molts coordinadors i ens falten uns 80 o 90 voluntaris i 10 coordinadors.
En aquest sentit, la manca de coordinadors en un supermercat pot provocar que no es pugui fer la recollida dels aliments. El coordinador és una figura que s'encarrega de contactar i gestionar l'equip de voluntaris en el supermercat que hagi triat. Durant els dos dies ha d'estar disponible per als voluntaris, però no és imprescindible que estigui sempre al supermercat. I ha de ser quan aquest obri tanqui portes, així com en els canvis de torn dels voluntaris. Per què fa aquesta figura, la dels voluntaris, i Ibars ha explicat que encara necessiten que s'apunti més gent. Els voluntaris es poden apuntar a un o a més d'un torn de 4 hores i les seves funcions seran atendre els donants d'aliments, animar la clientela, informar sobre la funció del Banc dels Aliments i conscienciar sobre la situació de precarietat alimentària al país. I acabem explicant-vos que el web municipal de l'Ajuntament ja funciona amb normalitat després de 3 setmanes caigut per un atac informàtic al servidor on està allotjat. El Servei de Tecnologia del Consistori ha comprovat que compleix totes les mesures de seguretat i aquest dimarts ja ha tornat a estar operatiu. Durant aquests dies només ha funcionat la seu electrònica, tot i que no al 100%. Això és tot. Com sempre, recordin que poden consultar tota l'actualitat informativa santcugatenca, www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Nosaltres. nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Hombre.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Aquest estiu tenim un pla. Et proposem que ens acompanyis cada matí.
A canvi, t'apropem el territori.
Et descobrim artistes, quilòmetre zero.
I els millors projectes de proximitat.
Compartim receptes.
I secrets gastronòmics.
Fem estiu amb els protagonistes de la jornada. Perseguim plegats l'actualitat.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera, al 673 172 075.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lights.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Som La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut de 10 del matí del dimecres 15 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ja sabeu que ens podeu escoltar, com sempre, en directe, a través de la ràdio analògica, la de sempre, la de la Rodeta, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a la web www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Ja sabeu que repassarem, com cada setmana, l'actualitat de Sant Cugat i avui, excepcionalment, no només de Sant Cugat, amb un representant de cada partit polític que té representació municipal. Per tant, saludem ja, sense més preàmbuls, la gent que ens acompanya avui a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Carme Ardit, regidora de Junts. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Oriol Cisteró, president d'Esquerra Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Pilar Gorina, regidora del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
L'Àlvaro Benejam ens ha avisat que arribàvem uns minutets de retard, per tant, l'esperem. Saludem a Ariadna Sierra, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Marcos Rodríguez, regidor de Vox. Molt bon dia.
Bon dia.
I Roser Casamitjana, que torna a les tertúlies, que feia molt temps que no teníem per aquí, activista d'En Comú Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com deia, avui farem una petita excepció a la norma autoimposada de que les tertúlies aquí del Gall del Monestir parlàvem sobretot de temes locals, de temes santcugatencs, de l'actualitat nostra, que la veritat dona molt de sí, i per tant sempre podem parlar, però crec que avui la veritat és que no ens podem escapar del que passarà entre avui i demà al Congrés dels Diputats de Madrid amb la investidura de Pedro Sánchez, el líder del PSOE, com a nou president del govern espanyol, si tot va com està previst, evidentment, fins que demà no hi hagi la investidura, segurament no ho podem donar al 100% tancat. I sobretot perquè la clau de la investidura ha sigut el suport de Junts i d'Esquerra a canvi de la llei d'amnistia, que ja s'ha tramitat al Congrés, es va tramitar abans d'ahir, si no m'equivoco, i entre els quals hi ha, entre aquests possibles amnistiats, hi ha 6 santcugatencs, en Raül Romeva, en Jordi Puigneró, l'Albert Royo, la Natàlia Garriga, en Josep Lluís Alai i la Clara Ponsatí, en diferents motius i en diferents casos, que ara no repassarem per no menjar-nos el temps. Com que sabem que aquest és un tema calent, amb postures molt polaritzades, com hem vist amb les manifestacions a Madrid i les que va haver-hi a totes les capitals de província aquest diumenge, i que portarà una legislatura intensa per a Pedro Sánchez i els seus socis, us demano que tinguem un debat el màxim de respectuós possible, però expliquem les postures de cada partit, que per això hi som, d'acord? Doncs vinga, comencem amb la postura de Junts, que és la Carme Ardit, la representant. Endavant, Carme.
Hola, bon dia. Bueno, l'amnistia beneficia tots els independentistes, tots els que han estat represaliats entre el gener del 2012 i fins ara el novembre de 2023. I reconeix que ha existit un conflicte polític, un conflicte entre Catalunya i Espanya, i és una decisió democràtica que vol resoldre aquest problema que han creat els jutges. No és una mesura de perdó ni de gràcia, sinó un reconeixement de que hi ha hagut una injustícia. Totes les causes que han estat relacionades amb el referèndum de l'octubre i també la consulta prèvia del 9 de novembre doncs entren en aquest acord d'amnistia, aquesta llei, i pensem que és un molt bon acord i un inici doncs, de resoldre aquest conflicte polític. Això també inclou la gent que ha estat perseguida per l'UFER, és a dir, que perquè són independentistes doncs han anat a buscar amb quines causes se'ls podia encausar. I esperem doncs, que tot això pugui anar endavant i que el Partit Socialista vagi complint tots els compromisos i es pugui tirar endavant amb la legislatura.
Molt bé. Moltes gràcies, Carme. Oriol Cisteró, per part de l'Esquerra.
Sempre havíem pensat que Espanya tenia un problema, tot i que veient les últimes setmanes crec que potser en té dos de problemes, de gordos, diguem. Per nosaltres el problema clar és el problema polític, el conflicte polític amb Catalunya, no? L'encaix que mai s'ha volgut resoldre i la situació dels catalans dins d'aquest estat que evidentment no hi fem res des de fa molt de temps i ens hi veiem, diguem, obligats. Però també hi ha un altre problema, i aquest problema bàsicament s'hauria d'emmarcar dins de, ja no sé què dir, la postdictadura. O sigui, és un problema que bàsicament es diu feixisme. Feixisme ideològic o polític, no ho sé, val? I és no acceptar les normes, les regles democràtiques, no acceptar la Constitució, no sé, ja no sé què és, però bueno, en tot cas aquest problema l'hauran de resoldre els espanyols. I per nosaltres el conflicte que cal resoldre és l'encaix de Catalunya, és la situació, és el conflicte polític que ja fa cents d'anys que dura, i un pas a dia d'avui per enfocar aquest conflicte és l'amnistia. L'amnistia, tots els fets que han passat arran del tema de l'1 d'octubre. Però entenem que és només un pas necessari i imprescindible, però que han de venir amb... Bueno, ha de seguir amb el tema de la taula de negociació, amb la taula de diàleg, perquè el conflicte s'ha de resoldre.
Molt bé. Ara li toca el torn a Pilar, però hi ha algú que té la vibració del mòbil posada i se sent molt si està sobre la taula, si podeu... Gràcies. No sé qui era. Gràcies. Pilar, endavant.
Bon dia. Avui és un dia que hauria de ser normal. Però la democràcia passarà davant els aldarulls i el diàleg triomfarà, com ho està fent el nostre estat, Espanya, amb valentia, com sempre ho han fet els partits socialistes, amb valentia i diàleg. Aquests dies hi ha molt de soroll, moltes paraules massa gruixudes, molta ira. La ira no serveix per resoldre problemes. El país necessita en aquests moments i sempre molta serenitat. Cal recordar com s'elegeix a Espanya un president de govern, perquè això, estem en un sistema democràtic que va crear unes regles de joc, no? Per tant, hi ha uns resultats, però després, exactament igual com passa a l'Ajuntament, perquè la norma és la mateixa, els diputats han de sumar una majoria, i això no s'està acceptant. Feijó, doncs, va pensar que guanyaria de carrer, però no ha estat així. Ha intentat ser investit, però no ha assolit la majoria necessària. Per tant, el següent candidat, doncs, va ser Pedro Sánchez, i ha construït una majoria parlamentària que demà... Perdó, m'ho vaig preparar. Que avui... Que demà.
Avui comença, ja, però la votació
sí,
demà
ja serà. Ja. L'investirà com a president del govern amb una majoria absoluta. PP i Vox diuen que serà un govern il·legítim. Com? Com és possible? Llavors el senyor Vallès és il·legítim a Sant Cugat? O la senyora Mireia Ingla era il·legítima a Sant Cugat? Bé, i els partits arriben a acords, no només amb la llei d'amnistia, sinó que amb Sumar, amb el PNB, amb els diferents partits que donen suport. I avui tinc plena convicció que aquest tema que ha creat aquesta crispació, que la llei d'amnistia per la normalització institucional, política i social a Catalunya ajudarà aquesta normalitat. Ajudarà a un tema que des de la fundació del Partit dels Socialistes de Catalunya hem dit. Per això també hem defensat sempre l'Estat Federal, etc, etc. Per tant, jo penso que els socialistes de Catalunya aquí hem jugat sempre. És una llei que s'adiu amb l'esperit de la Constitució, que parla de convivència entre els pobles d'Espanya. Aprofito per dir que la nostra senadora Elena Vila avui està donant suport a Pedro Sánchez, suport pacífic, un president que considero valent, com ho va ser Zapatero i altres presidents amb altres temes, que jo també recordo manifestacions massives. La llei de l'avortament, el divorci, els drets dels homosexuals, etc, etc. És a dir, jo
sempre
que tinc...
Sempre els mateixos.
Tinc una edat, doncs recordo molts moments de la història que ha semblat que tot era... I després tothom ha entès. Jo crec que Pedro Sánchez ja va iniciar un camí amb els indults, i el que no podem fer ara és indultar cada dia a persones que n'hi ha, no sé si 300, 400, no sé exactament quin número, perquè igualment se'ls indultaria. Per tant, i a més, hem de treballar políticament, no judicialment. Nosaltres sempre ho vam dir, que no es pot no es pot resoldre els temes judicialment, s'ha de resoldre políticament. És cert que en algun moment s'ha de resoldre judicialment alguns aspectes, eh? Però quan hi ha un problema de fons cal anar a aquell problema i treballar-lo. I jo sé que hi ha moments que costa, eh? Nosaltres també ens ha costat, reconec, vull dir que ha estat un tema que hem debatut, però tinc la sort d'haver tingut sempre primers secretaris, i per mi el llegat de Joan Reventós és el més que m'ha impactat a mi, que és aquí a Catalunya, que és treballar sempre per la convivència de Catalunya. Joan Reventós va renunciar a una sèrie de coses, ara no és el cas, per la convivència a Catalunya. Bé, crec que ja.
Molt bé,
per començar.
Perfecte.
Gràcies.
Ariadna Sierra, de la CUP, té el torn.
Nosaltres, lògicament, no, celebrem que hi hagi una amnistia, no? Ens alegrem de que hi hagi persones que es puguin beneficiar d'una llei d'amnistia. La nostra defensa de l'amnistia ha estat sempre clara i diàfana. Ara, sempre vinculada, no, a avançar per una solució política al conflicte català, que no pot ser, des del nostre punt de vista, un altre que un referèndum sobre l'autodeterminació, no? L'amnistia hauria de servir com un reconeixement explícit per part de l'Estat que els fets perseguits no són un delicte, i que les legítimes aspiracions del poble català en relació amb l'emancipació, tant social com nacional, han de poder ser vehiculades, no? Ara, veiem aquest acord, insisteixo, celebrem, no?, que hi hagi gent que s'hi pugui adherir, no?, i que davant de la duresa de repressió que ha patit el moviment, doncs hi hagin alguns que puguin sortir-se'n, no? Però veiem aquest acord amb escepticisme, en tant que no preveiem que abasti a totes, bueno, no és que no ho preveiem, és que ja veiem que no abasteix, no?, a totes les que van lluitar. En aquest sentit, s'han quedat fora més de 1.000 represaliades, i la regidora Ardit deia que beneficia a totes. Creiem que no ha estat així, no? Ho veiem, 1.000 persones s'han quedat fora, però a part hi ha un fet que sí que ens sembla una mica escandalós, per dir-ho d'alguna manera, que és que també incorpora amnistia a policies, equiparant una violència institucional per part de les forces i cossos de l'Estat de seguretat amb l'exercici d'un dret tan fonamental com és l'autodeterminació o el dret a vot, no? Posant així en el mateix sac a qui va fotre cops de porra per reprimir un dret fonamental com és votar, i gent que l'únic que volia era anar a votar. Des del nostre punt de vista, no és el mateix, no passa per les mateixes causes, i és intolerable. Veiem com avançarà, no? Caldrà veure el text definitiu. El que ens sembla també és que considerem que la negociació, doncs, d'aquesta llei s'ha fet com s'ha fet, no? Respon a una entesa entre partits, a una conjuntura electoral millor o pitjor aprofitada, no?, en aquest, però segur a porta tancada. Des del nostre punt de vista, el conjunt del país ha de ser qui ha de tenir veu en la resolució d'aquest conflicte, i totes aquelles que ens van mobilitzar i continuarem fent no podem ser ignorades. El que està clar, que aquest pacte porta irremediablement, no?, a que el conjunt de l'independentisme es replantegi una nova estratègia, es replantegi afrontar un nou cicle, així ho entenem nosaltres, així ho estem també portant a terme a la nostra organització amb el procés de Garbí, per seguir l'objectiu que ja teníem, no?, que és més endavant tornar a posar l'Estat contra les cordes i tornar a organitzar un moviment que lluiti de nou per l'autodeterminació.
Molt bé, gràcies, Ariadna. Saludem l'Àlvaro Benillam, que ha arribat. Molt bon dia. Estàvem parlant, evidentment, a la meitat del primer torn, sobre que avui i demà tenim la investidura de Pedro Sánchez, l'atenció de tot l'Estat està centrada en aquesta investidura, i que la clau, diríem, d'aquesta investidura és el suport d'Esquerra i Junts gràcies a l'acord per l'amnistia, en la qual hi ha 6 santcugatencs que estan inclosos, diríem, en aquesta amnistia, almenys que coneguem. Per tant, aquest era el plantejament, tothom ha dit la seva, el torn teu del PP. Endavant.
Doncs bé, jo no puc més que mostrar, no, la meva sorpresa per com s'estan produint els fets, no? Suposo que cadascú ha donat la seva opinió, però és evident que en uns altres escenaris les modificacions que s'estan fent per la via dels fets de la normativa que existeix a Espanya sobre com està configurat l'Estat, no? I sobre el que és o no una amnistia o un dret de gràcia, doncs en altres circumstàncies no es faria si no fos perquè el Pedro Sánchez necessita 7 vots per ser president del govern, i si no fos perquè els partits independentistes volen la independència, sigui legal o no sigui legal la fórmula amb la qual l'aconsegueixin. I per tant aquesta és la meva conclusió. O sigui, com a resum, si tinc més temps, doncs
sí, pots desenvolupar una miqueta.
Sí, jo pel que he vist en els textos que hi han publicats, no? I que s'aprovaran o que estan acordats per aprovar normatives que modifiquin l'estatus actual de les persones que estan encausades per qüestions independentistes, no? Que és una forma molt genèrica de dir-ho, perquè cadascú té les seves responsabilitats, uns per uns fets, uns altres per uns altres, alguns és per conflicte o per vandalisme al carrer, uns altres és per saltar-se lleis, altres és per saltar-se resolucions del Tribunal Constitucional o del Tribunal Suprem. Són casuístiques diferents, però tot entra dintre del mateix sac, sense distingir entre si alguns ho han fet premeditadament, sabent que se saltaven la llei, sabent que se saltaven aquestes resolucions, o simplement sent bastant evident que cremar contenidors al carrer doncs no és legal, no? Vulguis el que vulguis, demanis el que demanis, reclamis el que reclamis, no? I no és legal ni pels independentistes ni per la gent que fa aldarulls en aquestes manifestacions que hi ha hagut els últims dies, que per una part evidentment les entenc perfectament, que hi hagi manifestacions d'indignació amb aquestes coses, però no estic d'acord amb que persones, algunes comencin a tirar coses, en fi, i adoptin actituds violentes per manifestar-se, no? Totalment en contra. Igual que estic en contra de que avui, per exemple, algú vagi al Congrés a rodejar-lo, no? O sigui, absolutament en contra, eh? Però entenc la indignació de la gent, perquè el que està passant és un mer càlcul polític que fa el Partit Socialista i Podemos per continuar el govern d'Espanya, i ja està. I s'emporten pel davant el que calgui.
Molt bé. Moltes gràcies, Álvaro. Marcos,
de Vox, teu torn. Sí. Bueno, yo estoy preocupado especialmente por la actualidad, ¿no? Y cómo se están desarrollando los acontecimientos. España vive una situación de extrema gravedad. Está en peligro la convivencia y la democracia. Vivimos un golpe como en el 2017, ahora perpetrado desde la Moncloa por el gobierno socialista. La amnistía es inconstitucional. No solo lo digo yo, sino innumerables políticos del Partido Socialista, representantes de asociaciones, juristas y expertos en la materia. La amnistía elimina de un plumazo la división de poderes, interviniendo directamente en el Poder Judicial. Todo ello justificado exclusivamente para un rédito político. Y aquí está, yo creo que la clave y lo más triste de todo. Es decir, para conseguir el apoyo en la investidura de Pedro Sánchez. En ningún momento responde a un interés general ni excepcional. Y acaba con la igualdad entre todos los españoles. En resumen, el gobierno socialista traiciona a todos los españoles y vende la democracia española por los votos de los exterroristas de Bildu, Esquerra Republicana, Junts, PNV, BNG, etc. Lo mejorcito de este país. Es curioso que el gobierno socialista sea socio de todos estos partidos políticos, que les une un solo objetivo, que es destruir la nación española. Pero, ¿qué podemos esperar de Pedro Sánchez y el gobierno socialista? Si es capaz de hasta de vender hasta su propia madre, contradiciendo 1000 afirmaciones anteriores. Una vez más, el Partido Socialista es elemento fundamental, la muleta impulsora del separatismo, y ha traspasado ahora todos los límites impensables de nuevo. Bueno, sobre todo es importante recalcar que ante esta triste y deplorable situación, Vox estará a la altura de las circunstancias y al servicio de los españoles y de su país, y hará frente de nuevo a este golpe de Estado, actuará en los parlamentos, en los gobiernos, en los tribunales, en las calles y en todos los espacios y escenarios posibles de la legalidad. Impulsaremos una movilización permanente y constante contra la amnistía y los golpistas para perpetuarse en el poder, para proteger a España y a su democracia una vez más.
Molt bé, gràcies. Mira, aprofito, i ja que l'Àlvaro ha fet la condemna dels actes fora de la manifestació que hi ha hagut a Madrid, volia saber si també des de Vox condemnàveu els fets fora, estrictament els actes més violents que van produir-se en alguns dies, més de nit, a Madrid.
Vox sempre ha condenat i sempre condenarà i sempre condena la violència. Yo creo que no hay ninguna duda. Y de hecho, es alarmante que se ponga en duda constantemente.
Lo digo porque el Álvaro ho ha dit y no ho has dit,
es evidente, o sea, no es nuevo, no es una situación nueva. Siempre se ha dicho así, no ha habido un cambio de criterio jamás. Siempre, siempre es condenable la violencia.
Perfecte. Moltes gràcies. I la Roser, li toca la Roser, sí, per part d'en Comú Podem. Endavant.
L'última. Bé, en tot cas, jo no entraré, no sóc jurista i, per tant, no em sento capaç d'intentar analitzar la llei, a part de que es va presentar ahir i és prou llarga i prou complexa com per estudiar-la. Sí que em sembla que volia aclarir una cosa que ha dit la Carme, que la llei, en principi, no fa cap referència, ni a implícita ni a explícita, a el que es coneix com lawfare, és a dir, la llei no toca aquest tema, només aclarir això, que és igual. Però el que sí que em sembla que s'ha d'aclarir són aquesta mena de reacció que ha tingut la llei, que representa que ens hem posat de seguida la vena abans de la ferida, i sobretot algunes cridòries que hi ha hagut a Madrid. A mi em sembla estupendo que el senyor de Vox, doncs, i el del PP també, l'Álvaro, pues recriminin les manifestacions aquestes de Madrid. Però jo vull dir que els seus representants hi eren quan es van produir tots aquests aldarulls greus que van provocar fins i tot ferides en alguns agents de l'autoritat. Per tant, va bé condemnar-ho, però que quedi constància que hi eren i estaven presents. ¿Vale? Després hi ha dues altres manifestacions que a mi em semblen fora absolutament de lloc. Una és la de la senyora Rosa Díaz, que ha anat canviant des del Partit Socialista.
Rosa Díaz? Ah, sí, Rosa Díaz. Sí, sí.
Ara sabia dir. La coneixeu tots,
sí,
suposo.
Sí, tant.
Si no, la presentem, però ja crec que és prou coneguda. Doncs que, sense que jo sàpiga que ella és ni psicòloga ni psiquiatra, doncs s'ha atrevit a dir que el senyor Pedro Sánchez és un psicòpata. És un psicòpata. Dius, i damunt diu, sí, perquè no té empatia, perquè no sé què, perquè... I dius, carai, quina cosa més entens? Una senyora que és política, que ha passat per 4 o 5 partits o no sé què, que tots han acabat com el Rosari de l'Aurora, doncs s'atreveix a jutjar una persona així, tractant-lo de psicòpata directament. I l'altra és les manifestacions de la senyora Isabel Díaz Ayuso. És a dir, ella diu que reconstruiran Espanya i això ho faran amb l'ajut de la corona, amb l'ajut dels jutges, amb l'ajut de les forces armades i de la Policia Nacional. És a dir, que si considerem que això no és una crida absoluta i directa a un cop d'estat, doncs aleshores no sé què es pot considerar que sigui una crida a un cop d'estat. I una altra cosa que m'agradaria aclarir ja en aquest primer torn, que suposo que després en tindrem més, aquesta no és la primera amnistia que es dona a Espanya. Se'n va donar una als anys 76-77. Eren situacions potser excepcionals, però també ho és ara la situació que Catalunya té amb la resta de l'Estat. Aquesta amnistia que es va donar al 76 i 77, recordem que va donar pas a la nostra transició, que ha sigut qualificada de modèlica i absolutament fantàstica arreu del món, per tutti quanti. ¿Vale? A més d'això, el 2012, el Tribunal Suprem va avalar aquesta amnistia i en cap moment, ni implícita ni explícitament, va dir que això no fos així. I això no ho dic jo, això ho diuen dos juristes, un és el Joaquín Uria i l'altre el Jorge Rodríguez i Rodríguez, que són professors de dret constitucional, i concretament el Joaquín Uria ha sigut exlletrat del Tribunal Suprem. Per tant, jo crec que això s'ha de tenir en compte i que potser més enllà de l'amnistia com a tal, i el que digui la llei, que s'ha de llegir amb cuidado i amb cura, cal veure tot el que hi ha al voltant i qui ho està provocant. I no sé qui és en aquests moments qui provoca la tal cantada ruptura d'Espanya.
Ho deixo aquí.
Moltes gràcies, Roser. Suposo que si és constitucional o no l'amnistia, pel que jo no l'he llegit, però es diu, no apareix la paraula amnistia. Tot el que no hi ha a la Constitució, no sé si tot és inconstitucional, no? És a dir, aquí és on hi ha el debat, i hi ha juristes que diuen una cosa i n'hi ha que diuen una altra, no?
Per tant, només que els que hi ha no alguns sabem... juristes que són de pes, és a dir, o que jo considero que són de pes pel càrrec que han tingut i pel càrrec que tenen. Per tant, no ho diu qualsevol mindundi, si em permeteu l'expressió.
Molt bé, perfecte. Doncs ara m'heu anat demanant torns, Pilar i Álvaro, de moment, però anem fent.
No l'havia demanat, però... Demanat.
I tant. Doncs vinga, tornarem a fer la roda. Va, Pilar.
Bé, jo comparteixo les paraules i més ampliat alguns aspectes, doncs, la Roser Casamitjana, i crec que som les dues persones d'aquesta taula que han anat a més manifestacions al llarg de la història, i crec que no han estat semblants a les d'aquests dies, ni quan la llei de l'avortament ni tot això. Crec que han estat unes manifestacions molt diferents, nosaltres dos, eh? Jo no puc parlar per ningú més. Aleshores, porten massa temps, sobretot el PP, parlant de la il·legitimitat del govern progressista. Cal dir-ho clar, com he dit abans. És legítim el govern que mana de la sobirania popular d'Espanya, és a dir, de les Corts Generals. No hi ha cap altra sobirania, com diu la senyora Ayuso. Està parlant d'un altre tipus de sobirania. La sobirania popular s'expressa a les Corts, no al carrer. I vostès ho estan propiciant. Ho deixo aquí. Ahir ja era el machisme, passava per damunt. No vull dir que vostès donin aquesta instrucció, però ho propicien, i llavors ja sabem sempre que hi ha gent, doncs, que... L'amnistia és una llei orgànica com qualsevol, que la majoria que calgui l'aprovarà, la modificarà o el que sigui, i nosaltres creiem que sí que ho és de constitucional, però si algú creu que no ho és, no cal que vagi al carrer, té un tribunal en el qual pot dur-ho, no perquè al carrer la gent digui que és inconstitucional,
això
ho serà.
Això la vale per tothom, eh?
Al carrer?
No, al tribunal.
Vale.
I no al carrer.
Que no hem acceptat sempre. Que no hem acceptat tot el que anys rere anys ens han portat totes les lleis.
No, precisament estàs amnistiant.
I ens l'han bloquejat totes les vegades. Totes les vegades que han volgut. A mi, haig de dir, em preocupa més el Partit Popular, que és un partit... A més, jo he viscut 5 anys a Madrid i he conviscut amb molta gent, i agafava, des del que podem dir aquí Convergència, fins a Fuerza Nueva. Agafava tot aquest ventall de l'OCDE, diguem-ho en termes espanyols, fins a Fuerza Nueva. Jo treballava en una escola i hi havia gent del PP, la meva directora era del PP, i no era aquest PP que és en aquest moment.
Aquest PP que dius, que pintes tu, no existeix. Més que res, eh?
No, ara no. Ara existeix Vox i fan la competència.
Mira, jo el que et diria és... Tu no tens altra manera ara de sustentar uns arguments, i no et vull faltar respecte, eh? O sigui, jo penso que el que fas ara mateix, el que has fet ara mateix, és intentar criminalitzar el PP, vale? També a Vox, però acabes de parlar expressament del PP.
Sí, no ho accepto.
Espera un moment, deixa'm argumentar.
He dit que vostès ho propicien.
Propiciem què? Un cop d'estat, perquè és el que acabes d'intentar voler dir,
eh?
No ho has dit, però ho acabes d'intentar dir.
Què diu la senyora
Ayuso, com ha dit la Roser, diu que per desfer les coses que creu que s'estan fent mal fetes, des del punt de vista legal, comptarà amb els jutges, amb la policia, amb les forces armades i amb la corona.
Jo no he parlat de cap cop.
Moment. Ja, però ho has volgut dir, i la Roser també ha anat...
El que ella no parla és de la política, que la política està per això.
Deixa'm continuar, que si no els altres no podran parlar. I amb això el que s'està volent dir és que la cosa va pel camí de la no democràcia, no? Vale? I això és, la no democràcia és la dictadura o un cop d'estat, així. Doncs és això el que voleu dir, no ens enganyem,
ho
no?
Ho diu l'Ayuso, no ho diu.
No, l'Ayuso no ha dit això. L'Ayuso ha dit
exactament
és
això.
És com si jo ara et digués que tu, o qualsevol persona em deu diners i jo dic, doncs faré servir tots els mecanismes legals que em permetin i tal, i el defensor del poble i la llei i els jutges, perquè posaré una demanda i no sé quins comptes, és el mateix, vale? No estàs dient que faràs un cop d'estat ni de bon tros, eh?
Les forces
de l'estat estan per fer complir les lleis.
L'exèrcit també?
I per defensar el país.
Vale, estupendo. Vale?
Però no per fer cops d'estat. Vale? O sigui, és molt diferent, eh? I voler entendre això ja és veure una cosa que no és. Jo, sincerament, ho dic, eh? Després, deies que ha canviat la senyora... La Rosa Díez, que ha canviat,
no, no
que ha anat canviant...
Discrepo, que és una persona que des de temes d'ETA
sí,
i tot això,
jo
és una
ara
persona
dic,
que
ara
no
dic,
va
ara
assumir...
Dic, com
no
es pot, bé, com ja es pot afirmar aquí
no
que la senyora Rosa Díez ha anat canviant, que podia anar canviant perquè estava al Partit Socialista, però és que qui ha canviat és el Partit Socialista, perdoneu-me, que és que fa... 3 mesos deia que no hi havia possibilitat de fer una amnistia, ni una consulta, ni res d'això. I el senyor Illa ho deia per activa i per passiva, el Pedro Sánchez i tots els ministres, com a equip d'opinió sincronitzada, deien que no cabia, que no es podia, que no es podia. I el dia després de les eleccions resulta que sí que es pot. I al final defensar aquesta posició, jo sé que és difícil per vosaltres, sé que és molt difícil, però al final és absolutament incoherent, no? Absolutament. I voler fer criminalitzar els altres ja és, doncs, la millor defensa és un bon atac, doncs, que és la vostra estratègia, però bueno.
Anem en compte amb els cops a la taula, perquè realment se sent moltíssim. Carme i Oriol, i després els tres que queden.
Bueno, jo primer volia preguntar-li a l'Ariadna qui són aquests 1.000 represaliats, m'ho contestes després, perquè que no estan inclosos, perquè la veritat no ho sé. Ho desconec. El que volia comentar és que a Madrid, si hi ha aldarulls i hi ha violència, doncs es jutja la gent per aldarulls. Si això mateix passa aquí a Catalunya, es jutja per terrorisme. Aquest és el lawfare. I, naturalment, la paraula lawfare no surt explícitament perquè no existeix el concepte jurídic aquí a Espanya. Però, sense haver-m'ho llegit, el president Puigdemont ja va explicar que això és un concepte implícit i que està dintre d'aquesta llei. No me l'he llegida, no puc acabar d'opinar, tampoc sóc jurista, però la cosa va així. I després,
és una manera de fer. L'oferta és una manera de fer, no?
Sí, per això no surt explícitament dintre perquè no existeix aquest concepte dintre del nostre marc jurídic. El nostre marc jurídic també està supeditat al marc jurídic internacional i europeu. Per tant, no pot ser inconstitucional aquesta llei d'amnistia. Sí, sí. I també vull dir que alguns partits ho van negar anteriorment, ara sí que és possible, però això jo crec que si el PP s'hagués trobat en la mateixa situació, potser hagués fet el mateix. Aquí ho deixo.
Bueno, jo ho dubto molt.
Deixem-ho així.
És una hipòtesi. Oriol.
Sí, abans ho he dit, eh? Hi ha dos conflictes i aquí a la taula se n'està parlant molt d'un, no? Que és un que tenen allà a les Espanyes, diguem. Hi ha una part de la població catalana i espanyola que aplica una màxima, que és que els conflictes polítics s'han de resoldre amb solucions polítiques. I hi ha una altra part de la població, els nostàlgics del Nodo, que fa pinta que els hi agrada més, diguem-ne, altres tipus de solucions, no? I això, com ha dit abans, em sembla que ha sigut la Roser o la Pilar, ara no me'n recordo, es va veure amb la llei de l'avortament, també es va veure amb la Constitució, que jo, diguem-ne, no ho vaig veure, però vosaltres segurament sí, val? Hi ha moltes altres canvis polítics que es van buscar solucions polítiques, però hi havia qui intentava que la solució fos estrictament adequar-se a la llei o altres tipus, no? I parlant de cop d'estat, la història no eximeix l'exèrcit a l'estat espanyol de fer cops d'estat. És així.
Que no l'eximeix.
No l'eximeix.
I Esquerra? Esquerra té un històric de cops d'estat important.
La història no eximeix a ningú de fer cops d'estat. A ningú.
I d'amnistia.
No, però aquí a la taula s'ha dit que l'exèrcit de l'estat espanyol, res. Bueno, no l'eximeix.
No, jo he referit al que deien de la Ayuso.
Va, sí, un segon.
Ho vaig sentir, no és que m'ho he dit, eh?
Ariadna i Marcos, i acabarem amb la Roser.
Què pensa tothom a l'exèrcit?
Per contestar una miqueta, no? La regidora ha dit... sembla que a vegades se'ns oblida que això no va de partits polítics ni de polítics fent història, ni processos, ni independentisme, sinó que va de les persones que es van justament deixar la cara, no? Tant l'1 d'octubre com en tot el procés. I estem parlant dels CDRs, i estem parlant dels moviments socials, dels moviments populars, i molts d'ells entren dintre d'aquests 1000 i pico que no estan contemplats.
Jo crec que sí.
I sembla que, però és que a vegades sembla que només siguin en aquesta llista, no?, que hem dit de les persones d'aquí de Sant Cugat. Hi ha moltes més que han sigut encausades dintre del procés.
Ho ha dit ell, no jo.
No, sí, estic parlant en general.
Per això deia com a creia. Mínim, perquè les altres
correcte,
no les sabem. La
correcte,
no la sabem.
Com a mínim, no? Uh-huh. I crec que a vegades se'ns oblida i el procés independentista passa per les persones, per la gent i pel poble, i no pas pels que estem aquí, segur.
Però per això he dit que se'ns jutjava aquí per terrorisme quan a Madrid era el d'Aruix, eh? Per això, i incloc tota aquesta gent.
És evident, si parlem, no, podríem recordar, no, les amnisties fiscals que han existit, que s'han fet el 2012, el PP en va fer, i no va passar res, sí, vull dir... Vale, però s'han fet anteriorment amnisties fiscals, que jo encara no acabo d'entendre en cap cas com es pot defendre una amnistia fiscal.
No, se li ha anomenat amnistia fiscal, però no és una amnistia.
El que està clar és, o el que no acabo d'entendre, millor dit, el paral·lelisme que està passant ara, no? El regidor Benejam ha dit que entén, no, les manifestacions, que entén aquesta indignació de la gent, no, de la gent que ja ha ferrat, però abans vostè no en tenia absolutament ningú. Bueno, les manifestacions en general, sí. La indignació en general... però abans no en tenia ni les sentències dels INDEPES ni tampoc els moviments. El que vull dir és quin paral·lelisme estem trobant ara, no? Que venim d'un procés en què justament estàvem agafant el carrer part i ara sembla...
Manifestacions mai he dit que no, eh? Manifestacions mai. Tothom es pot manifestar.
El que considero, intento també acabar, és que evident és que això no va ni de trencar el meu pare, ni de trencar Espanya, ni de separació de poders, ni amnisties. Senzillament va de que és l'última oportunitat, o sembla, no? Que heu vist per guanyar les eleccions, o que millor dir que no heu pogut guanyar, no? I ens preocupa, o els hauria de preocupar, que amb les propostes que veiem de caràcter ultra, o les manifestacions, o s'està equiparant, no?, una mica a l'extrema dreta. No li donarem encara més volada a l'extrema dreta, perquè suficient volada s'està donant, però potser s'han de plantejar si els hi agrada, no? O si avalen la democràcia parlamentària, si qui fa les lleis no són justament els seus amics, perquè sembla que està passant justament això.
No. Gràcies, Ariadna, Marcos i Roser.
Bueno, jo vull retomar l'objectiu una miqueta de la situació actual que està succeint, no? I és un cop d'estat des del govern. I vull remarcar la responsabilitat del Partit Socialista. És lamentable l'actitud del Partit Socialista i tots aquells partits polítics que estan apoyándolo. És rastrero, és despreciable, és indigna, mezquina i ruïn. I per a ustedes la història va a passar com el partit traïdor que acabó con la Constitució. Que no deja de ser el punto de encuentro de todos los españoles después de una guerra fratricida que nos ha costado a todos tantos disgustos y pérdidas personales. Ustedes no son ni socialistas porque crean más desigualdad entre los españoles, ni son obreros porque de nuevo protegen a los políticos delincuentes poderosos que malversan, ni españoles porque se unen al interés de sus socios de destruir España. Yo voy a hacer un inciso con el tema de si es legal la amnistía. Las Cortes Constituyentes, en 1978, se quiso introducir la amnistía mediante dos enmiendas, la 504 y la 744, al anteproyecto constitucional del 5 de enero de 1978. Sin embargo, el constituyente rechazó su introducción por considerar que la amnistía era una técnica excepcional que trató de facilitar el proceso de transición política. En definitiva, lo que no se quiso incluir en 1978 en la Constitución vía enmiendas, se quiere incluir ahora por la vía de una ley especial para un prófugo. Y esto es así, es un golpe de Estado en toda regla. Y todo el que opina de forma diferente es un fascista. Y este argumento, los españoles se están dando cuenta que no es real. El conflicto político no es entre España y Cataluña. Esto se cansan de repetirlo. Miren ustedes, en Cataluña hay muchísimos catalanes, la gran mayoría que no queremos la independencia. La gran mayoría de catalanes estamos en contra del golpe de Estado que se perpetuó aquí hace unos años. Han marchado muchísimas empresas catalanas que han trasladado su sede afuera de Cataluña. Es una vergüenza. El daño colateral económico que han causado ustedes es tremendo, que todavía no se ha recuperado económicamente Cataluña y todavía van a causar más daño, porque todo esto lo que va a causar es que ante la inseguridad jurídica que están creando de nuevo, muchísimas empresas más se van a marchar de Cataluña. Ustedes son el peor enemigo para el bien de Catalunya i el bien de los catalanes.
Moltes gràcies, Roser.
Ja bueno, miri, ara ja he vist que, a més de tenir una psicòloga així ambulant, pues ara tenim un gurú que s'atreveix a pronosticar tot el que passarà, totes les desgràcies horribles que passaran en aquest país.
S'ha fixat, no?, que no l'hem interromput en cap moment i estaria molt bé que s'hi fos.
Vostè ha dit el que passaria a partir d'ara. Destruiríem Espanya, les empreses se n'aniran de Catalunya, bla, bla, bla. Això és el que acaba de pronosticar, si jo no estic sorda. Llavors, doncs, bueno, han passat en uns moments, no sabem el que passarà demà passat. No ho sabem, ni vostè ni ningú. Per tant, no...
Es tornarà a repetir.
Vale, molt bé. O sigui, per tant, continuem dient que tenim aquí un guru a la taula que em sembla molt bé. Dos coses només per aclarir. En principi, quan es va votar la famosa Constitució tan lloada i tan estupenda, el PP no la va votar. I això m'agrada recordar-ho. Vostès en aquell moment, no sé si hi eren, o estaven posats dins del PP, o estaven sota l'alfombra, no ho sé exactament.
No s'ha enterat.
Però el que sí sé és que en aquell moment el PP tenia un paper important i no va votar la Constitució. L'altra cosa és que l'amnistia no parla en cap moment de que tots donem suport a la independència. No parla d'això. És una altra cosa. Parla de posar la situació entre Catalunya i Espanya en el punt zero, parla d'enteniment, i voldria dir que, més enllà de que el poder legislatiu té el suprem poder de legislar el que vulgui, després serà el constitucional o qui sigui el que li dirà si allò és així o no. Però és el poder legislatiu el que pot presentar una llei d'aquest tipus. No l'ha de presentar ni la pot presentar ningú més. Això, per una altra banda. M'explico. I que després, una altra cosa, aquí, més enllà de que aquesta llei d'amnistia l'hagin consensuat, preparat, el que vulgui, Junts, Esquerra i el Partit Socialista, hem de considerar que quan Pedro Sánchez, si no passa un tsunami o no cau un meteorit, doncs demà, en principi, serà escollit per una colla de partits, no només els de Junts i els d'Esquerra, molts altres que representen la màxima pluralitat que tenim en aquest país.
Bilo, sí.
En aquest país, a més del PP, que també, i a més de Vox, que també, i Dios los conserve, que diuen, a més d'això, hi ha molts altres partits que donaran suport a el que presentarà demà el president o el futur president d'aquesta nació. Per tant, no exigirem i no diem que això està venut, s'ha venut el Puigdemont ni res de tot això. És la pluralitat del nostre país el que demà es posarà de manifest en el debat d'investidura del Pedro Sánchez.
Jo desitjo molta sort a Pedro Sánchez i respecte, molt respecte entre Esquerra i Junts, i no fer-se la competència, que el que hem de fer és avançar.
I que compleixi.
Tota la raó,
i
que compleixi. Roser, matitzo que el Partit Popular no és qui va votar Aliança Popular i majoria de diputats a favor que en contra, a la Constitució.
Vale. Estupendo, estupendo. Molt. Però tu saps perfectament qui és fill d'aquí, qui és pare d'aquí.
Sí, los abuelos. 30 segons, sisplau. Moltíssimes gràcies a tots set. La veritat, ha sigut un debat i crec que en general ho hem fet bastant bé, per tant, us felicito. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Els oients ja sabeu, cada dimecres a 9:15 del matí al Gall del Monestir a la 91.5 de l'FM i a cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Ha sigut un plaer, que es diu. Sí.